No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues, tu imagina't començar l'entrevista en esta cançó que vols que te diga.
Sí, esta cançó que en Espanya va ser coneguda per Pablo Abraira, però que l'autor i el compositor va ser José José, un ídolo a Sud-amèrica, concretament a México. I com vam avançar ja la setmana passada també en esta cançó, però cantat per l'altre autor, anem a tocar els temes del col·lectiu LGTBI, que casualment el dia 28 d'aquest divendres celebra la seva festa, per dir-lo d'alguna manera, no? I la solució a la cançó esta, com ja vam avançar, pues, esta cançó perteneix al disc del col·lectiu, perquè no deixa de ser que el cantant, l'autor, en este cas José José, ja li van machacar molt en el seu dia. Pues es que al final ella era un transexual, o sea, cuando la va a despullar va a ver que no todas las mujeres son iguales. Entonces,
claro, Gavilano Paloma.
Pues ahí, de ahí ve la canción. Aunque mucha gente a lo mejor no conocía el trasfondo.
Yo
no
conocía.
Pues esta semana, aún la protagonista es la comunidad LGTB, volen dedicar el programa de avui a este colectivo, que al igual que todo en la vida, como todo en la vida, te da su historia, ¿no? A mesura que la societat anà comprenent millor les diverses identitats sexuals i expressions de gènere, també ha fet l'acrònim utilitzat per a descriure-les, no? I el terme per a referir-se a la comunitat de persones que engloba lesbianes, gais, bisexuals, transexuals, queer, intersexuals i asexuals són tan amplis com la pròpia comunitat. A mesura que la societat ha anat comprenent, reconeixent, incluint les diverses identitats sexuals i expressions del gènere, també ha anat fent, les sigles han anat augmentant, o sigui, de començar LGTB, ara ja, bueno, és l'abecedari ja.
N'hi ha un programa en televisió on se troben i sopen parelles, que és la que ens ha ensenyat com de diversa és el ser humà.
Sí, sí. I lo bo i interessant és que ho hem normalitzat, que és lo que és que no tinguin que dir, no tinguin
no, quan per exemple diem pansexual o pues tu sí. Anaves i buscaves i què serà això, clar, perquè correcte. Ho desconeixíem,
Sí, no, se disparaven les puntes de Google buscant aquestes paraules perquè a molts mos sonava al xino. Però bueno, la part positiva d'aquests programes de que per això convertís aquestes coses en normals, ja no li donem importància. I això, de totes les lletres de l'acrònim LGBTQ, la L de lesbiana va ser la primera en aparèixer. Durant segles, la paraula es va associar a les obres de Safo, una antiga dona grega de la illa de Lesbos, que va escriure poemes sobre la passió entre persones del mateix sexe. Amb el temps, va anar guanyant popularitat i va ser adoptat per dones que s'estimen en secret i després amb orgull a altres dones. Susana, la definició d'homosexual o heterosexual és un terme més modern. I és que Carl Heinrich Urils, has vist com domina els idiomes ja? Un advocat i escriptor alemany del segle XIX que podria haver-se identificat com a gay, va ser el primer en intentar etiquetar la seva pròpia comunitat. Ja en l'any 1862 va utilitzar el terme urnik per a referir-se als homes que se sentien atrets per altres homes. Els urnics van constituir una classe especial de gènere humà, va escriure. Som el nostre propi gènere, un tercer sexe. Però el terme va ser substituït ràpidament per una paraula encunyada per el periodista austrohongarès Karolin Maria Kerbeny, que en l'any 1869, al govern prussià, es va plantejar afegir a la seva Constitució un test que prohibís les relacions sexuals entre homes del mateix sexe. En resposta, Kerbeny va escriure una apassionant carta oberta i anònima al ministre de Justícia prussià en què qualificava la proposta de llei de disbarat escandalós i utilitzava la paraula homosexualitat, que havia encunyat prèviament en una carta privada a Ulrich. També va encunyar el terme heterosexual per referir-se als qui se sentien atrets per persones del sexe oposat, i bisexual, que es referís a les persones atretes tant per homes com per dones. La carta de Kerveny feia èmfasi en que l'atracció cap a persones del mateix sexe era innata i qüestionava les idees predominants que era vergonyosa i perjudicial. Els primers grups de defensa dels drets dels homosexuals i els professionals del creixent camp de la psicologia van acabar d'adoptar estos termes. Avui vull contar-te, Susana, algunes històries de personatges antics de la història, no sense dir-te antes un matís molt important que lamentablement ha assenyalat en aquestes persones com algo roïn. La història, tan moderna com l'antiga, ens explica les anècdotes de moltes persones en la sexualitat de les quals es minimitza o ignora perquè, durant segles, després del sorgiment del cristianisme, l'homosexualitat va ser considerada un pecat vergonyós. I això, per que siga el cuento de nunca acabar, Això torna a altre camí a estar ara este col·lectiu senyalat per uns partits polítics que estan emergents. Fins als segles XIX i XX no s'havia parlat mai de la sexualitat de gent com Plató, Alejandro Magno o qualsevol altra figura notable del passat. Este paradigma ha canviat per a millor i permet una comprensió més profunda i àmplia del passat i de les contribucions de la comunitat LGBTI a lo llarg de la història. I es començarem per Mesopotàmia, lo que avui és Iraq i Síria. Allí es trobava Inanna, era una popular diosa mesopotàmica que més tard es faria cèlebre per Ishtar, en el que el seu clero era bisexual i transgènere, o sigui, era diosa i tenia el seu... L'erudit Colin Spencer assenyala, hi havia sacerdotesses auxiliars que també eren músiques, cantants i ballarines. Certament, algunes eren homes que es ficaven al llit amb altres homes i també amb dones. Els transsexuals masculins que s'havien castrat eren coneguts com a curgarra. Curgarra, quin nom, Mentre que les dones que s'identificaven com a homes eren anomenades Galatur. Es creia que Inanna, Ishtar, diosa de l'amor, el sexe, la guerra i la fertilitat, havia transformat aquestes persones mitjançant el seu poder diví i se les considerava els seus servents sagrats. Al famós poema El descens d'Inanna, es diu que els Kurgarra i els Galatur van ser creats per el déu Pare Enki. Quin nom, No sé, però hi va haver noms així peculiars,
Clar, que passa que no estem acostumats ara.
Claro. Que els va crear ni homes ni dones i els va donar l'aliment i l'aigua de la vida per alliberar Inanna d'inframón. Els clèrics transsexuals no eren acceptats universalment. Hi ha proves que alguns desaprovaven personalment, però seguien sent considerats com a mediadors entre el món dels humans i dels déus, i encara que el seu comportament era de vegades criticat, seguien sent molt respectats. També els pobles natius americans de l'Amèrica del Nord, Central i Sud també respectaven a qui els déus havia traït i transformat, reconeixent un tercer gènere, conegut actualment com un dos espírits, tant masculí com femení. Un dos espírits era un home i una dona que s'identificava en el sexe oposat. Hi havia homes que es vestien i assumien les tarees de les dones, i també hi havia dones, encara que en menys freqüència, que es vestien com a homes i realitzaven els treballs associats en la masculinitat i el poder masculí. Una persona dos espírits no només era completament acceptada per la comunitat, sinó que era valorada. Un xiquet que estava al lidi de la virilitat, per exemple, rebia un missatge de la divinitat sobre qui era realment i quin camí havia de seguir, i començava després a vestir-se com a dona i a dedicar-se a cosir, recollir llenya, construir refugis o cuinar a lloc de caçar i anar a la guerra. Esta acceptació que els natius nord-americans li otorgaven a les persones de diferents expressions de gènere i a les relacions homosexuals es esmentava per diversos missioners i exploradors europeus que condenaven repetidament als natius com a immorals, vergonyosos i pervertits. Però aquestes pràctiques i creences havien existit probablement durant milers d'anys, molt abans que arribaren els missioners i els seus prejuïcis. També a Àsia, al Japó, Susana, durant el període pre-Meiji, 800, entre els anys que abarca el 800 i 1868 després de Crist, les relacions entre homes homosexuals es considerava una forma de vida honrada entre els líders religiosos i militars del país, de manera que la seva acceptació era paral·lela i en alguns aspectes fins i tot superava a la de l'antigua Atenes. Com a Grècia, es pensava que les relacions entre homes milloraven el caràcter i l'espírit de les participants, mentre que les relacions sexuals amb una dona, per lo general, es valoraven només com a mitjà de procreació i de preservació del cognom a la família. Esta paradigma social es va respetar fins que va ser qüestionat per l'arribada dels missioners cristians d'Occident. Sempre són els mateixos, eh? Començant per Francisco Javier, més conegut com San Francisco Javier, que va denunciar l'amor homosexual com un pecat. Els japonesos entenien que aquestes relacions simplement com a naskoku, que vol dir amor de homes o colors masculins, bé, ja avui hem de pres una paraula
i
japonesa.
Tant que sí.
Sense cap com... Naskoku, vol dir amor entre homes, perquè la gent ho sàpiga. Sense cap connotació de mala conducta. Durant el període de Meiji, o sigui, entre els anys 1868 i 1912, els valors occidentals van anar guanyant terreny a Japó i les relacions entre persones del mateix sexe van passar a ser considerats pecaminoses i després criminals. Molts dels samurais més famosos i honorables mantenien relacions amb persones del mateix sexe, igual que els monjos, els líders polítics i altres persones que, després de la expansió del cristianisme, van haver d'amargar-se i enfrontar-se a la seva persecució. També hi ha en la història Susana, el faraó gay d'Egipto, Pepi II. Les relacions entre persones del mateix sexe no rebien gaire atenció a les obres de l'antic Egipte, possiblement perquè no es consideraven una cosa rellevant, igual que ocorria a la Xina o a Grècia, en què dos adults amb consentiment podrien fer una relació romàntica, ja fora del mateix sexe o del sexe oposat. Només era assumpte d'ells, no? A ningú més li importava. Tot i això, ha arribat fins a les nostres dies la història del faraó Neferkaka Pepi II, de la sisena dinastia de l'imperi antic d'Egipte, que sembla haver tingut una relació amb el seu general Sassenet. En esta història, Pepi II abandona el seu palau durant 4 hores a la nit per anar a casa de Sassanet i este li feia tot el que desitjava la seva majestat, un eufemisme per a referir-se al sexe. Tot i això, les accions de Pepi II estan obertes a la interpretació i alguns erudites afirmen que ell estava realitzant un ritual en què interpretava el paper del déu Ra, que visitava Osiris, jutge dels morts, a l'inframont durant 4 hores per la nit. Esta era la interpretació, no té en compte el toc crític de l'escrivà de l'imperi mitjà, que va redactar el text original. Sembla que no aprovava que Pepi II sortís d'amagada del palau per la nit, encara que no és clar si desaprovava la relació entre si. El que importa, el que quan escriu algú és sempre ficar la seva opinió, indirectament. Ja per acabar ja este grosso...
Este breu repàs.
Este breu repàs a l'antiga, a l'antiguitat i al món LGTBI, mos trobem en els romans, igual que en els grecs i altres civilitzacions, solien mantenir relacions homosexuals. Les crítiques que se feien no tenien res a veure amb la relació en si, sinó que se qüestionava el rol passiu a les relacions sexuals. Que un home fes el rol d'una dona es considerava deshonrós ja que havia renunciat a la virilitat i havia deixat de ser un home de veritat. Alhora, hi ha moltes informes de grans figures com l'emperador Julio César, que es diu que va jugar el rol passiu en el sexe i va continuar sent molt respectat. Segons l'historiador Spencer, assenyalava que el caràcter del César complia con les expectatives romanes i era físicament fuerte, tenia una gran habilitat militar, tolerància i tenacitat i era sumament sexual. Era un hombre que tenia esta reputació, se podia permitir gaudir, disfrutar ocasionalment del rol de passivo i continuar sent un gran hombre. A més, eren respetades les relacions estables entre persones del mateix sexe, segons el model grec, en què diu que l'amant millorava el caràcter de l'estimat, com s'explicava en la relació de l'emperador romà Adrià i el seu amant Antinó. Sent esta endiosat per Dilo d'alguna manera després de la seva mort, i el culte del qual va ser un important rival de la nova religió del cristianisme, o sigui, va ser tant l'amor d'aquestes dues persones que ahir el cristianisme va tindre que pegar pedra,
I tant.
I després també, com a qüestions més actuals, també te contaré que hi ha un estudi sobre l'homosexualitat que se va fer l'any 93, en 1993, en la que era un estudi per la revista Science, en la qual feia un estudi de 40 parelles de bessons que eren gais i en el qual afirmava de que el cromosoma X, o sigui, el que s'hereda de la mare, era el responsable de que estos crios foren gais. Cosa que després se va demostrar de que no. Anys després, fa poc, se van fer un estudi en més de 500.000 persones i desbaratava tota esta idea de que el primerament que era la mare la que te feia gay i després que tot siguis de la manera natural.
De la seva pròpia naturalesa.
De la seva naturalesa, que vamos, que això és una cosa innata i és com és, i no dista de samor. Mira, perdut els papers, perdut els papers, oi, Susana? Que...
Això de perdre els papers, cuidao, que jo poden...
Sí.
No està molt ben vist.
No, des de logo.
I ara... tiene un armari ropero ample i coses d'aquestes.
Claro. I ara pues, ja podríem parlar més o menys de les cançons que estan relacionades a este món i es començarem, com no, com la revolució sexual de la Casa Azul. La revolució sexual està acompanyat per un ritme que acompanya perfectament les nits de les discoteques i la cançó parla sobre el desfese de les pors i deixar veure al món allò com de veritat som, sense tenir que aparentar ni... Esta es la primera de tantes que parlaré en hoy de cançons i com no podia faltar un grup com Mecano que este ja com vam dir més d'una vega.
Fíjate que esta cançó diu: "Tu que decidiste que tu vida no valía".
Sí, no, lamentablement este col·lectiu sempre ha sofrit, sempre ha estat marginat, sempre ha estat, I per això és molt trist que després d'haver-se llevat aquesta lacra, aquest lastre i això que tornem a trecar mi a lo del de cristianismo de hace 2000 años, ¿sabes lo que vos dices? Que cada uno que siga con buiga y que faça lo que crea conveniente. Y ahora vamos a escoltar una canción del grupo Mecano, Mujer contra Mujer, que yo recuerdo que esta canción va a crear el seu furor en los años 80-90, finales de 80-90.
Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad.
I és que Mecano va llançar La casa per la finestra en una època en què poc es parlava explícitament de la diversitat sexual o de gènere. Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel. Són els primers versos d'esta cançó que va crear un antes i un después.
¿Sí? ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer.
Dona Conter, n'hi ha un moment en el que diu no seré jo qui li tire la primera piedra perquè elles hacen de esas piedras una paret.
No.
És que està molt ben redactat.
Sí, i és la realitat. És que vamos... És un col·lectiu que, sincerament...
Però ha passat durant molt de temps desapercibit, sí, perquè sí. Veure dues dones juntes no, i se n'anaven a les seus juntes, podien dormir juntes, cosa que no podien fer dos homes.
Sí.
És a dir, dos homes s'alçaven de la taula i no s'anaven junts.
Sí. I també passaven desapercibides, és que eren, són amigues. No sé, no,
sí,
no,
sí,
no,
però jo no he vist mai un xic acompanyar un altre xic a la seu, no? I, sin embargo, les dones és...
Sí, és com normal.
Sí, sí, passava més desapercibit.
Més desapercibit.
El problema era quan eren gavilans, és que si eren palomes no passava res.
Així no és. I ara anem per una altra que va ser pionera en la dècada dels 70, com era Rafaela Carrà i la seva cançó Lucas. Oh.
La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo. Si no te importa te la cuento, tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura, le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una sucedido,
Lucas,
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 ¿dónde te has metido?
Lucas,
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 Lucas, nunca lo sabré. Yo siempre me creía.
Y es que abans de Madonna y Lady Gaga, Rafaela Carrà era considerada la diva del pop e icono LGBT a l'any 78. No només va tenir problemes en el Vaticà per mostrar el seu melic en públic, sinó que també va fer escandalitzar un munt de personalitats conservadores quan va traure el tema de Lucas, una cançó en què explicava la història d'un noi gay de cabellos d'oro que desapareix de la vida de la seva estimada després de conèixer a un altre xic.
Dona Conter que diu... lo había abrazado a un desconocido, es decir, pero es que esta persona estaba abrazando el amor. Y no pasa res.
Ay, sí, nada, lo que pasa es que estén parlando es la instanta.
Pero claro, pero tú te dones contra lo que decíamos nosotros. Y no pasa res, es la frase con... Y yo tengo muchos amigos gays.
Sí.
Y no pasa res. Y claro, si cuando dices tú y no pasa res, luego estás...
Ya estás, claro, magnificando la historia.
Claro.
Y otra, una otra canción que al mejor después de saber la seua condición, se le ha donado un valor y se le ha podido descuadriñar la seua filmografía musical, como es Miguel Bosé en Amante Bandido.
Yo seré el viento que
amará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú, tú y yo. Sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no.
Dona Conter, el fill d'un torero que tenia fama d'haver sigut el més mujeriego de la seva època. Claro, això era dificilíssim d'assumir. Ell mai ha parlat, però claro, després s'ha sabut tot. Però cuidao, és que en el seu entorn ho sabia tot el món.
Tot el món.
I, sí. Sin embargo, públicament, ningú periodista s'atrevia a parlar, entre altres coses, perquè no devien.
Yo recuerdo un clásico de la escena de la historia de la televisión en España, va a ser la entrevista que se le iba a hacer a Mercedes Milá, creo que va a ser, y en la cual se le esposaba este tema. No, es más, le van a decir que tenía el acero, tenía el SIDA y no sé qué, va a ser un programa que ha marcado historia, ¿no? Y mira, y él, churán y perchurán, de que no era gay, no tenía daso,
bueno,
¿te acuerdas?
Ell i tants artistes...
Claro, però era perquè una societat masclista com hi havia en aquella època, en la qual ja de per si ja li tenien ganes perquè les tornava tot el loque, saps? Per damunt...
Pues, el Ricky Martin.
O el Ricky Martin. Que, no,
però claro. A més el teu propi manager no t'aconsellava que digueres claro. La teua tendència perquè perdies també fans.
Igual que els futbolistes. Avui en un futbolista...
Però no se parla tant dels futbolistes gais.
És que no n'hi ha. Literalment. No sé què passa, que no complir la regla ISA del 15% de la població que en la
això és impossible, és a dir...
O sigui, no, és que no és... A veure, no, emocionalment no té que ser molt aconsejable que te fiques en un camp. Simplement el Cristiano Ronaldo quantes vegades li han dit maricón, parlar en plata. En
sí,
un camp,
el que passa que és que se claven en la teua parella o... I tot això està permitit ara, si se claven en la teua condició sexual...
Sí, en un d'això, pues ja me diràs. I és que esta cançó, Miguel Bosé, va deixar veure experiències d'amor prohibits, experiències que es poden comparar fàcilment amb la història d'amor d'una parella del mateix sexe. I ara anem a per un altre grup que, per cert, vindrà Mago de Oz a aquestes festes de setembre, en Janet. Este alcalde me lo porta cada...
¡Manaites! ¡Cabrones! Esto es un canto por la libertad, porque nadie está discriminado por su inclinación sexual. Por lo que es, hay que amarle y no por lo que pensamos de él. ¡Viva la libertad! Esperar para al fin poder hallar la otra mitad de mí que me acompaña a vivir. Nadie tiempo en un mar, nadie apariencia ya del amor. No se puede ocultar el perfume de una flor. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír.
T'assegures, Susana, que de tots els artistes que pensaves veure en esta llista no esperaves que estigués una agrupació com el Mago de Oz. Però el seu primer àlbum, Finesterre, és un àlbum conceptual. Això vol dir que totes les cançons expliquen una narrativa. La història d'aquest àlbum no és només un producte del llegir de la història, sinó que també qüestiona aspectes de la societat a través d'esta. La segona cançó del segon disc, l'àlbum explica com el nostre protagonista accepta que és homosexual. En esta mateixa es qüestiona el tracte de la societat cap a les persones com a ell. Ell sens dubte una obra d'art. I ara un altre famós que dona per al tema és Rafael en su Escándalo.
Claro.
Thank you. miedo el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna.
I és que així tenim un altre exemple d'eixes cançons que parlen d'un amor prohibit. En esta ocasió, Rafael ens explica la història d'una parella que comença una relació que escandalitza les persones. Llastimosament, qualsevol relació LGBT ha de passar per això, però Rafael s'encarrega d'apoderar esta relació, encara que això siga una miqueta d'incomodar, no?
Sí, però Rafael ha sigut un gran icono, és dir...
D'este col·lectiu.
Absolutament, igual que Rocío Jurado. Mm. Igual que Lola Flores. Encara que no feren cançons relacionades en el tema, ells el tenien com un icono.
Totes les dives del folclore sempre...
Totes les dives s'han identificat, sí, sí, perquè sí. Almenys és el que nosaltres veiem. És a dir, tu te dones compte que... jo crec que el que volien era forta personalitat per a viure com els donava la gana.
Jo crec que sí.
Que era el que ells necessitaven, no?
Aunque así ha triado la canción de Escándalo, no dice de recordar la canción Que sabe nadie, que esa canción es espectacular, ¿eh? Y ahora pasen a unos otros, como Ricky Martin y Natalia Jiménez, en la canción Lo mejor de mi vida eres tú.
¿Ah, sí?
Siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti.
Ay, no me digas no,
si escondes algo,
dámelo,
porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú.
Tú y yo somos iguales. Esta es la frase que digo al inicio del vídeo musical que compartís Ricky Martin amb Natalia Jiménez. La cançó evoca l'amor i la igualtat, a dir no a la violència ni a la discriminació. És una cançó per a celebrar l'amor sense perjuïcis.
Tinc que dir que en aquest cas cada un, quan sent una cançó, se l'acopla. Perquè diu, tu futuro conmigo, allò de que està escrit el destino, bueno, de moment.
De moment.
Agarreu tot en pinces, de moment.
Si no, perquè este, en el moment que s'ha liberat...
A veure, Lluís...
Tot el que se mereix, que s'ha cuidat.
A veure... Hem de ser... Claro, o sigui, el que passa que el que no és capaç de fer-ho...
L'amor dura el que dura.
Pues ja està.
L'amor dura el que dura.
I punto, deixa-la ahí la frase. Anem a per una altra cançó.
Sí. Ni tu ni nadie de Alaska i Dinarama. Vamos, esta cançó va...
En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable.
Si parlem de parelles ben avingudes, per què Mario Vaquerizo i Olvido poden estar junts? Perquè ells són lliures.
Claro, y cada uno le agrada lo que le agrada.
I si tu, claro, y si tu veus a Mario Vaquerizo i tot el món, pues, este chic, pues no, ell està enamoradíssim, profundament enamoradíssim de Olvido. O és el seu armari particular, també el d'ella, no?
Correcte. I és que aquest icònic tema, llançada l'any 86, es va convertir ràpidament en un símbol de rebeldia i autoafirmació. Alaska i Dinarama, coneguts per el seu estil transgressor, va capocultar l'essència d'una generació que buscava trencar amb les normes establertes. Ni tu ni nadie és una declaració d'independència personal i rebuig a l'opressió.
Com se nota aquesta cançó, la que li agrada a Txelo, que la torna a posar, eh? Sí, sí. És a dir, així la que mana, mana, eh?
Ja, veuré. I ara anem a per una diva de l'altre costat del charco, com era Gloria Trevi, i Todos me miran, en la seva cançó emblema.
M'encanta, eh?
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me miran.
Es para escoltarla todo el rato, ¿eh?
Claro, porque hago lo que otros no se atreverán.
Claro.
Pero a tú te puedes agarrar en totes les vessants de la teua vida, és a dir, al final lo que ha fet és soltar-se el moño i viure com ella vol viure.
Sí,
ja està, però ja no parlem només de la trajectòria que pot tindre ella en la seva vida íntima, sinó en qualsevol cosa.
Correcte. I és que en l'any 2006 i la cançó es va convertir en un himne instantani per a la comunitat LGBT. La narrativa de transformació i empoderament és la lletra que reflecteix la lluita i l'orgull de ser autèntic. És una celebració d'alliberament i de l'acceptació pròpia davant de les crítiques i els prejuïcis. Quedarem, pa despedimos ja en el
ojo,
país.
Ojo, quina cançó poses, que això ho has posat molt, en un molt nivell alt, molt alt, alt, eh? No?
Pues bueno,
posa quedarem, molt bon llistet.
Mos quedarem en el país azteca, en Paulina Rubio, i amarnos no es pecado. Paulina Rubio, Amarnos no es pecado, celebra l'amor en totes les seues formes. La cançó desafia la idea de que l'amor pot ser incorrecte, advocant per la llibertat d'estimar sense restriccions, un missatge que ha ressonat àmpliament en tota la comunitat LGBT. I este és el nostre retrio. Evidentment, hi han sent la mare de cançons.
Ja, però acaba en el colofó.
Pues sí, per la diva espanyola, no? Que jo crec que és més en identificar este col·lectiu. I en el qual deixem el programa ja per la setmana que ve, pues no sé què parlarem la setmana que ve, però ja buscarem algo.
Bueno, lo important és es lo que diu esta cançó de Mónica Naranjo, que es, diu sobreviviré, que dona igual. Al final, la vida s'obre camí.
L'essència humana és això, sobreviure.
Que la vida s'obre camí. I si no ets feliç d'una manera, pues canvia i tens que ser d'una altra. I si no, que escolta atentament esta cançó. Lluís, la setmana que ve, nosaltres també sobrevivirem
també,
en un temes,
i
en temes,
estarem,
i estarem així per a entretindre el cañón. Públic.
Bueno, hasta la setmana que ve.
Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pero creo que puedo el temor de aquella que está en el corazón. Y a la noche se vuelve a florecer lubricada ciudad. No hay en el mundo no nadie más dura que yo. Sobreviviré mintiéndome.